per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i avui ens visita el Robert Mogas. Ell ha escrit un dels llibres sobre el passat del Prat mitjançant els seus records i la seva infantesa. El llibre es diu D'un temps d'un Prat, un tom breu per l'alba de la vida, i tot seguit ens explicarà què li ha portat a escriure aquest llibre que posa això en context, com era el Prat de no fa tants anys. Robert, què tal? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Com estàs?
Doncs mica, una mica refredat, però vaja, no em puc queixar.
D'on et va sortir la idea de poder plasmar en un llibre records de la teva infància, però que també, doncs, evidentment, expliquen records d'un Prat que, si et sembla, comencem per ubicar de quins anys parles?
Sí, en primer lloc, m'agrada que em preguntis d'on va sortir aquest llibre, perquè vull fer justícia del que va ser el que va impulsar la idea. Un company meu de barri, de jocs i de col·legi, l'amic Roque, un dia ens vam trobar la Ricarda reconstruïda en alguna de les festes que feien, no recordo si era la Plata de la Tartana, i em va dir: Robert, el dia que nosaltres ens morirem, d'aquell prat, d'aquells jocs, d'aquella escola, no se'n recordarà ningú. He tingut la idea de que entre uns quants, que cada qual faci la seva aportació, doncs podíem anar recollint materials i quan els tinguem tots, algun coordinador que ens els ordeni, i fem un llibre. Em va semblar una idea excel·lent i vaig dir: compta amb mi. El que passa és que aquestes idees, quan es tracten de materialitzar col·lectivament, són complicades. I efectivament allò no va reeixir. Però no va reeixir en quant a una tasca de conjunt. Però jo vaig tirar milles, deixant-me moltes coses al tinter, perquè com que era una cosa col·lectiva, jo va haver coses que les deixava al tinter, perquè si no això hauria sigut una enciclopèdia. Però bé, d'aquella iniciativa o aquella idea del Roque va sortir aquest llibre que avui teniu aquí. I sí, efectivament, jo considero que és interessant que la gent, sobretot la gent jove, a mi m'agradaria que aquest llibre el llegissin la gent jove que viuen avui al nostre poble, perquè es facin una remota idea de com era aquell prat salvatge, verge, i el comparen amb el prat que tenim avui dia. I bueno, les coses que passaven, la vida social que hi havia, les dificultats tremendes de la postguerra, etcètera, etcètera.
És una vida absolutament diferent. De quina edat parlem?
Mira,
perquè, clar, parlem de no fa tants anys.
Bueno, déu-n'hi-do, estem parlant dels anys 50. De la dècada dels 50, i potser una miqueta més, però no gaire més. Jo vaig néixer l'any 43, vaig anar a col·legi, dels col·legis nous d'aleshores, que avui són el Joan Maragall, vaig anar al col·legi dels 5 anyets. Pues, compte, des dels 5 anys pues, fins als 14, perquè això abarca la infantesa i la primera adolescència, fins als 14 anys. Doncs imagina't, del 40, 43 i 548 pues, fins al 58, que vaig entrar, a l'any 58 jo vaig entrar a l'Escola d'Aprenents de la Seda, pues, aquest lapsus de temps, 10-12 anys.
Tenies alguns escrits? Perquè és increïble el nivell de detall d'algunes coses que recordes i que jo he pensat, ostres, com pot ser que recordi exactament tot això que va passar?
A mi també m'ho pot semblar en un principi, però jo no tenia cap escrit. Bueno, jo guardo material de quan anava a col·legi, el llibre, quaderns meus, però no m'ha fet falta recórrer cap document. Tot ha sortit de la memòria. De la memòria del que recordo, perquè hi ha coses que algun company, l'amic Josep Mir, un dia em va explicar una cosa, diu, i dic, que va passar al col·legi, i jo no, ni idea, diu, però com és possible que no te'n recordis si tu això ho vas protagonitzar tu, ho vas fer tu, i no me'n recordo,
i
de cap de les maneres, i en canvi d'altres les tinc, ara estic parant, i com si les veiés, bueno, coses que... Jo, no és gaire difícil explicar-s'ho això, no cal recórrer a cap psicòleg. Són coses que t'han impactat d'una forma tan viva que se t'han quedat gravades a foc. I les recordaré mentre tingui l'enteniment més o menys sencer. Vull dir que són coses molt, molt, molt punyents, algunes per mal, altres per bé, que t'han quedat gravades.
Fins i tot fas una reflexió una mica advertint del que destaparàs en tot el llibre, perquè sí que és veritat que expliques alguns episodis que no sé si fins i tot t'ha fet una mica de vergonya, perquè evidentment en aquests anys també parles d'aquestes primeres relacions, una mica del descobriment del propi cos, de com la resta de colla també doncs, ho vivia, i hi ha moments on poses noms, hi ha moments on poses inicials, suposo que per no implicar tant a la gent. No?
Ah, evidentment. Evidentment. Sí, sí, i aviam, jo sé que el llibre, no sé la quantitat de gent que el llegirà, però siguin els que siguin, hi haurà gent, entre cometes, tan puritana, que potser hi ha gran carrer que l'escandalitzaran. Uh-huh. I preveient-ho, ja adverteixo, però bueno, en fi, s'ha de ser molt, però molt purità, i sabalí d'aquells de l'Anglaterra i sabalina, per no acceptar que, bueno, que quan un és jovenet et despertes a la vida posant coses que t'impacten. I jo, hi ha unes quantes que recordo i altres que me les estalvio perquè no, tampoc em vull passar. Uh-huh. Però, bueno, en fi, sí, efectivament jo crec que aquestes coses s'havien de dir, s'havien d'explicar, sobretot, i suposo que tu l'has llegit el llibre, el que succeïa a Calcebolla.
Exacte, sí,
que,
sí.
Que, clar, allò era un pol d'atracció, que, evidentment, tampoc no és que estéssim sempre allà, potser hi vam anar dues o tres vegades, que jo recordo, però bé, coses que et queden l'atenció.
Mm-hmm. Després, la part de l'escola, com has comentat, també sí, és, sí. És una part important i que, evidentment, jo crec que us va marcar, no?, a tota aquesta generació, perquè, des del punt de vista actual, gairebé no ens ho podem ni creure, no?, tot el que passava.
Jo, el dia que es va fer la presentació del llibre, vaig dir, i potser algú ho ha trobat una mica estrany, no ho sé, i ara tinc l'ocasió de clarificar una mica, vaig dir, tot el que explico en aquest llibre, tot és veritat. I em sembla recordar que vaig dir, dic això perquè és possible que hi hagi gent que llegeixi algunes coses i no se les cregui. Uh-huh. Us asseguro que tot el que dic és veritat. Perquè això que dius de l'escola, jo, i ho explico, no ho volia posar. I dues persones, sobretot una, em va dir, nano, això ho has de posar. No sé si dir el nom, però em sabria greu que ell, si ho escolta o se n'entera, li sapigués greu. Però no, això ho has de posar, que això és important. I jo crec que és important, però jo no ho volia posar, perquè és molt bèstia. I perquè crec que hi pot haver gent que no s'ho cregui. Pues això és veritat, això ho han vist els meus ulls. I sí, hi ha coses que ens van marcar, segur. Uh-huh. Algunes per bé, per exemple, quan el meu pare, pobre home, treballava pels descosits.
Que s'emociona, Robert. Clar, és un homenatge al final també a la teva família, no? Parles del teu pare, de la teva mare, de les teves tietes, del teu avi, no? I de la teva àvia i la relació que tenies amb ells.
Sí, per tirar endavant la casa i altres negatives com aquestes que estic segur que d'una forma inconscient ens han marcat. I tant.
Després també fas un homenatge una mica a tot el que era el teu barri, la teva colla d'amics, perquè fas una retrospectiva de com era tot aquest espai del nucli antic. Fins i tot ho ubiques molt bé, que ens podem com imaginar. En el mapa actual és difícil recordar com era aquell prat que tu descrius, però parles d'algunes botigues emblemàtiques, de com eren aquests botiguers i botigueres de la ciutat i de com doncs per vosaltres eren aquesta part essencial de barri, que al final doncs, tothom era un mateix poble, no? I amb les seves coses bones i dolentes, però feien el prat tal i com era.
Sí, sí, exactament. Jo ho tracto d'explicar i hagués sigut més extensiu amb aquesta assumpte, però clar, m'havia de limitar per ho que he dit abans, però que el Massip, i hi ha altres botigues que no esmento, que les noies, que ja no sabeu, era una botiga de comestibles i de llegum cuit que hi havia a la vora del carrer Ignasi Iglesias, que hi havia, deien que les noies, perquè eren dues germanes solteres, això la gent ja ni se'n recorda, i després la convivència que hi havia una convivència natural molt, molt integrada i molt, 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 molt humanitzada, molt humana. Era completament diferent. Jo, a l'escala on visc, hi ha veïns, ara sí que som set vivendes, hi ha gent que no ens veiem quasi ben, amb alguns ni ens saludem, no sabem qui som, d'on venim. Uh-huh. És una cosa que és increïble que passés en aquella època, era impossible. Vull dir que sí que hi havia una relació molt intensa i a Cal Massí posés a tota una institució que jo anava a comprar, com explico aquí, i bé, aquell home, pues, el recordo. Ara, com que dèiem, ara l'estic veient, aquell home, que sortia els diumenges amb la cadireta, el carrer,
exacte,
en
sí, Riporà, sí.
Se sentava allà l'home, a xerrar, mudat, a xerrar, no, a mirar. I quan es cansava, cap a dintre, i ja no el veies més, hasta el dilluns, que obria la botiga. En fi, i al fons del vidre, amb aquells pobres crios que eren de la nostra edat, i treballant, uh-huh. treballant, i a més en una fàbrica penosa, difícil,
exacte.
Insana, eren criatures, 12 anys, 12, 13 anys, i jo anava a casa amb una avi i els veia, quedava al·lucinat, vull dir que, en fi, uh-huh. una època molt
marcada. Parles d'aquesta infància que era molt dura per alguns dels teus col·legues, no? Però sí. també parles de l'altra part de la infància, molt agraïda perquè fas un recull de tots els jocs que fèieu, és gairebé un manual d'aquests jocs una mica més antics i que alguns ni els coneixem en l'actualitat no. i que suposo que per vosaltres eren aquesta base de tot, no? L'essència.
Eren uns jocs extraordinaris i, com tu dius, han desaparegut. Uh-huh. Els meus nets els hi parlo d'aquests jocs i no saben de què els hi parlo.
Exacte.
I era un dels objectius que el meu amic Roque tenia interès en que quedessin. I afortunadament jo també estic una mica sorprès. Me'n recordo de les carreguetes, per exemple, eren 14. Me'n recordo fins a la 11a o la 12a. Bé, sí, són jocs que han desaparegut.
Sí.
I una altra cosa interessant, perdó, era que aquí no ho explico, però bueno, que nosaltres mateixos, això avui dia és impensable, ens fabricàvem, ens fèiem, ens construïem joguets nosaltres mateixos. Per exemple, el mandró, ens el fèiem nosaltres, l'arc que dic, que jo
sí,
estava
sí,
molt...
Sí,
l'arc
sí, que jugaves al riu, també.
Les fletxes ens les uh-huh. fèiem, la mascanya, les anàvem al riu, les agafàvem, ens les fèiem nosaltres. Els patinets, alguns, nosaltres no, però ens donaven els pares fent els patinets. En fi, una quantitat d'estris que avui dia és impensable que un nano es fabriqui les seves... alguns dels seus jugadors, els reis també es portaven algun joguet, uh-huh. no gaires, perquè era una època descansada, però es portaven. Però altres ens els fèiem nosaltres. Això és inverossímil. Bueno, i després el territori
totalment.
Ens l'exploraven de nord a sud i d'est a oest, patejaven tot el territori.
Parles de com anàveu al camp d'aviació, no?
El
precisament,
camp
que ara és impensable sí, sí, poder sí. entrar en aquell sí, recinte sí. de l'aeroport.
Exacte, exacte. I a la als voltants del Mas Blau, que avui no són industrial, a la família Volants, i cap als Vegans, a prop de Sant Boi, o dins del terme de Sant Boi. Bé, érem el territori l'explorava nosaltres de pe a pa. I bueno, una part d'ell era salvatge, completament salvatge. Sí, era una meravella. I per això dic que, clar, hi havia moltes vicissituds, molta misèria, però nosaltres érem feliços. La inconsciència et fa ser feliç. Mm-hmm. No ignoràvem. Ho veies de refilada, però ha sigut després, amb la perspectiva dels anys, que has valorat aquella època i aquelles dificultats. Però nosaltres, més feliços que un gínjol.
T'ha costat exposar-te tant, compartir tanta part de la teva vida?
Si m'ha costat, en quin sentit? De la intimitat?
Clar, és una cosa molt generosa.
No perquè les coses que explico, les que eren molt íntimes, ja no les explico.
T'has guardat.
La persona que escriu de seguida es dona compte que no es pot explicar tot. Aviam, teòricament es pot explicar, uh-huh. tu ho escrius, però hi ha coses que no es poden explicar per respecte a un tercer i altres que no es poden explicar perquè tu no quedaries gaire ben parat. Aleshores, clar, exerceixes l'autocensura. Algunes per responsabilitat i altres per prudència. Uh-huh. Però vaja, el que escric aquí crec que no hi ha, i evidentment hi ha inicials, perquè no vull delatar aquelles persones que hi ha darrere la G d'una nena i darrere la DS d'un nen que al col·legi feia coses rares que si l'arriben a enganxar li haguessin passat les ganes de fer-ho mai més a la vida.
Sí, sí.
Però vaja, crec que tot el que s'explica aquí és explicable, es pot explicar, crec jo.
No, sens de dubte, i ens fa tenir una fotografia del que era el Prat d'aquest temps, de fa 50-60 anys, també fins i tot de com esperàveu certs moments importants. Abans has parlat de Reis i parles de l'entrega d'aquests regals que es feia sí, sí. a l'artesà,
sí, sí,
que
sí.
també és una d'aquelles coses no? que tota la gent de la teva generació evidentment recorda amb moltíssima estima, no? Però que potser ara no ens faríem una idea del que era aquell esdeveniment.
Era un acte impressionant. allò estava ple de gom a gom i aquells xavalets. Nosaltres ja érem grandets, ja sabíem qui eren els reis feia, feia alguns dies ja. Però els veies amb aquella il·lusió. Hi ha alguns que es fotien a plorar perquè eren molt petits, que anaven al coll del, del pare o de la mare, i quan veien allà el rei amb aquella escola s'acollonien les pobres crius, es fotien a... En fi, era un espectacle, era un espectacle, i molta gent, doncs allà, allò, ja dic, era un acte social que ara es repetia cada any, era bonic, era bonic. Era una cosa innocent, però realment bonica.
Després també la festa major, no?, amb l'embalat, amb la fira, que a mi m'ha fet una mica transportar-me a com era aquella fira incipient, perquè de l'embalat sí que n'hem parlat algunes vegades i més o menys ens fem una idea. Però d'aquelles primeres atraccions, podem dir, de la fira, tu també les descrius com una d'aquelles coses que s'oferia, no?, una cosa diferent durant, no?, d'aquella data esperada.
Sí, sí, i a més a més, com explico, anàvem a fer fins al valent, allà, a fer el xulú. Agafàvem i a fer amb les nenes. A les cadenes ens impulsàvem endavant i enrere, fins que nyac, enxampàvem la cadira, l'entortolligàvem i quan les teníem, la deixàvem anar i es començaven a voltar. En fi, coses d'aquestes que per fer-nos a l'home. Però vaja, era bonic, realment l'esperàvem amb il·lusió, i les barques, les cadenes, i el tiro, el tirar a l'escala, les barraquetes, i l'embalat. L'embalat era una joia, una meravella. Fixa't tu si fa anys, i jo era un marrec, i me'n recordo aquella lluminària, aquella elegància, perquè era una cosa elegant. Aviam, elegant dintre d'una certa sobrietat, també. No era una cosa embafosa, barroca. Era bonic, maco, però bé, amb una certa senzillesa. I era molt, molt bonic. I allò, aquella pista plena de gent ballant. I unes, venien orquestres boníssimes. Aquella
de
música.
Fet, parles d'alguna concretament i dius...
Sí, em recordo de la Ramona Evaristo, no sé per què, però aquest nom me'n va vindre espontàniament al cap. N'hi havia moltes d'altres, no sé si venia la Meravella. Orquestres molt bones. I que tocaven una música que, bueno, que a mi m'agradava i m'agrada, perquè encara existeix aquesta música, que era fantàstica. En fi, ens ho passàvem de conya.
Què penses ara quan veus el Prat actual?
Ai, què penso. Més que penso, que sento. Sento una mica de pena. Aviam, el progrés és extraordinari. Aviam, la vida d'avui dia no té res a veure amb aquella vida, amb les comoditats, materials de la llar, amb la calefacció a l'hivern, amb la refrigeració a l'estiu, la cuina, que és una meravella, en fi, tot fantàstic. Però està clar, i a l'altra partida, el territori ens l'han fet malbé, sense consideració. I espera't, que no s'ha acabat la història. I llavors, clar, jo recordo aquell Prat salvatge, obèrrim, i jo crec que hem perdut coses que no s'haguessin hagut de perdre. No dic que, evidentment, el progrés no es pot aturar, i que un poble ha de créixer, evidentment, però... Jo crec que s'ha desbarrat, no el Prat, en general. No. Ara estan tots molts cofolls perquè han arribat a un acord a nivell mundial per preservar el 30% dels oceans. I el 70% restant, què en farem? I la merda, en perdó, que s'aboqui el 70% restant, quan trigarà a contaminar el 30% que es conserva? És a dir, jo crec que ens hem passat, però això no té aturador. I arriba un moment que primer t'indignes, després et vas emboldant i al final... t'encongeixes d'ombros i dius, és un desastre, però jo poc hi puc fer. I aquí estem. Però vaja, enlloro aquell Prat amb certs aspectes. Amb certs aspectes. Amb altres no. El progrés s'ha d'encomiar, però se l'hauria de marcar de prop.
Robert, on podem trobar aquest llibre?
Doncs mira, el podeu trobar a la llibreria El Drac, d'aquí del carrer Ferran Puig, i el podeu trobar al Servei Secretaria, al carrer Castella.
Perfecte. Doncs, com tu deies, per la gent jove que vulgui fer-se una idea de com era aquest Prat no fa tant i de com ha canviat, i sobretot també per la gent gran, perquè segur que recordarà molta part també de la seva vida en aquest relat del Robert Mogas i Moliner, d'un temps d'un Prat, un tom breu per l'alba de la vida. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i un saludo als que m'han escoltat.
Que vagi molt bé.